les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Experts de les Nacions Unides exigeixen per escrit al govern espanyol que respecti, diuen, els drets fonamentals. El conseller Raül Romeva, en una intervenció que ha fet a Brussel·les, se n'ha fet ressò. Són dos experts de l'ONU que han exhortat les autoritats espanyoles a garantir que les mesures adoptades abans del referèndum català d'aquest diumenge no interfereixin amb els drets fonamentals de la llibertat d'expressió, reunió, associació i participació política. Per la seva banda, els agents de policia arribats de fora a Catalunya aquests dies han assegurat avui que han vingut fins aquí per fer complir la legalitat. Consideren que la convivència s'ha trencat a Catalunya i confien que diumenge no hi haurà incidents. 5 sindicats de la policia són els que afirmen que s'han reforçat els efectius a Catalunya davant el desafiament secessionista, asseguren, provocat per la irresponsabilitat dels partits nacionalistes. El president d'aquest sindicat de policia, el sindicat professional, José Antonio Calleja, assegura que faran complir la legalitat, però diu que no pagaran ningú. I després de la reunió d'urgència celebrada aquest migdia per la Junta de Seguretat de Catalunya, el conseller Joaquim Forn ha dit que és important complir la llei, però que hi ha un bé superior, que és la convivència. Els màxims responsables de la coordinació policial a Catalunya, presidits per Carles Puigdemont i amb representacions del govern català i de l'espanyol, han acabat la reunió d'aquesta Junta sense acord. I milers d'universitaris han sortit massivament als carrers, sobretot a Barcelona, a Tarragona i a Lleida, per demanar l'1 d'octubre, per donar el seu suport, millor dit, a l'1 d'octubre, s'han sumat així a les mobilitzacions que ahir havien començat els estudiants de secundària. I recordem que el cos de la noia, trobada al pantà de Susqueda, hauria rebut un tret al cap. Els forenses estan fent encara l'autòpsia dels dos joves del Maresme per confirmar-ne al 100% la identitat. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
La nostra convidada d'avui diu: dona 3 voltes per casa teva abans de sortir a canviar el món. Astrid Izquierdo és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Sofrologia Caixadiana i experta en harmonització d'espais, psicologia del color i geocromoteràpia. Astrid, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies per convidar-me.
Molt contents que estiguis avui aquí amb nosaltres perquè ens portes eines per al nostre benestar, per l'harmonia a casa.
Sí, fa molts anys que m'hi dedico i en parlarem d'això, no?
Parlarem d'això. Qui t'havia dit, no? Llicenciada en Ciències de la Comunicació i actualment estàs, podríem dir, plenament vinculada en el món del benestar amb l'objectiu de crear espais més, més habitables i harmònics, no? D'on va venir aquest canvi?
Mira, jo ja fa més de 10 anys que m'hi dedico a harmonitzar espais i harmonitzar persones amb la sofrologia. Jo ja de petita tenia una inquietud amb els espais i recordo moure coses a casa, el que passa que els meus pares no entenien ben bé què és el que estava fent. Després, al final, ja s'entès tot, no? Hi ha persones que tenen una sensibilitat especial, una percepció, però potser en aquella època tot això no s'entenia.
Durin, i quina nena més moguda que tenim a casa que ens canvia les coses de lloc, no?
Sí, i, bueno, i de fet amb els meus amics a vegades pues, anar a sopar, jo ja buscava el lloc per assentar-me, bueno, llocs que diem de protecció.
D'això en parlarem també, no? Perquè som realment tan desconeixedors moltes vegades. Ens sentim incòmodes i no sabem què és el que realment ens passa.
Clar, el Feng Shui que et dona són les eines per poder entendre per què no estàs còmode en un espai i poder-ho resoldre.
El Feng Shui de la forma, oi? Que també parlarem avui, perquè els nostres oients puguin estar una mica de millor cada dia que passa. Estar en sincronia, podem dir que és el fluir amb la vida. Hem d'escoltar més la vida, la lletra petita del que ens envolta.
Sí, estar més atents, tenir més espais de reflexió, d'interiorització, per poder equilibrar aquests moments de tanta activitat, no?
Aquest
en el dia a dia.
Parem, no? Parem una miqueta.
Sí, sí. I convertir-nos en observadors de la nostra vida.
Avui ens parlaràs de la tècnica del Feng Shui, de la forma i de la sofrologia.
Uh-huh.
Sí? Què és la sofrologia?
La sofrologia, així resumit breument,
sí,
és un mètode basat en unes tècniques de relaxació i d'activació del cos i la ment. Això vol dir... aquest mètode és un mètode creat per el doctor Alfonso Caicedo. Era un psiquiatre, va morir fa poc, amb 80 i pico d'anys, un senyor ja gran. I ell va treballar durant molts anys al Clínic de Barcelona i es va donar compte, estic parlant dels anys 60, vull dir, una època on tots aquests temes no...
Gairebé era, podríem dir, com tabú, no?
Era desconeixença total, vull dir, no hi havia... La consciència no estava preparada per rebre aquesta informació, no? Però sí que ell va anar més enllà, no? El que diem, persones com molt mestres, molt visionàries, i es va donar compte de que amb les tècniques d'aquell moment no guanyaven, els seus pacients no guanyaven qualitat de vida, eren molt agressives. No és casualitat que la seva dona fos professora de ioga, i es va plantejar deixar durant 3 anys el seu espai al clínic per marxar a la Índia amb aquesta actitud de científic.
Realment uns pioners, uns pioners de l'època.
Sí, sí, i sort aquesta gent, no?, que van començar a obrir. Estem ara en un moment, doncs, que col·lectivament...
De canvi molt important,
sí,
eh?
Sí.
Perquè com ens pot ajudar la sofrologia? Com els nostres oients poden dir, val, a partir d'aquí sembla... És molt interessant, jo l'he practicada, però com podríem dir, quina idea es poden fer? En què es basa? Què hem de fer? És una meditació?
Es pot dir que són petites meditacions, i molt, molt protocolitzades, molt senzilles. Comencem amb l'esquema corporal, el sentir el cos, adonar-te'n que tens un cos, perquè anem tan ràpids en el dia a dia que ens desconnectem, no?, d'aquestes sensacions. I realment, sí, es poden començar per tècniques molt senzilles, es fa amb els ulls tancats, amb una postura activa assegut, o sigui, no cal sentar-te al terra, es pot fer en qualsevol lloc, que tinguis un espai, una miqueta de tranquil·litat. I el que s'intenta, això és un entrenament, és a dir, que això ho pots arribar a aplicar en el teu dia a dia de forma natural.
Quanta estona practiques tota sofrologia diària?
Doncs mira, jo intento fer sofrologia 3 cops al dia, mínim.
Hi haurà oients que probablement ens escoltaran, és impossible, amb el ritme de vida que porta, com em poso a fer jo 3 estones al dia posant-me a fer sofrologia? Què els hi diries?
Bé, a veure, jo perquè ja ho tinc molt interioritzat, podem dedicar-li 5 minuts a cada tècnica, 5-10 minuts. Llavors, jo prefereixo llevar-me 10 minuts abans i fer el meu moment de la meva tècnica. quan arribo a casa o al migdia en algun moment buscar l'espai, no sempre practico els tres, les tres vegades, però sí que intento al migdia tenir aquell moment. Clar, estic formant a gent d'empresa, llavors, clar, a les empreses sí que hi ha molt de neguit, no? Hi ha situacions amb molta tensió. Llavors, a molts d'ells els dic, escolta'm, vés al lavabo, tanca't al lavabo i tres respiracions profundes, conscients, ja et fan un reset per seguir, no? És com baixar...
Molt bé.
El que fa la sofrologia és baixar la velocitat i...
Prendre consciència.
Prendre consciència i connectar amb aquella part silenciosa teva on tot està bé.
Molt interessant, no? I el fet de dir, certament, anem a lavabo, ens tanquem a lavabo, fem unes inspiracions i expiracions i ens quedem renovats, no? És a dir, parem, podem prendre distància del nostre entorn, no?
Del que t'està generant estrès. Uh-huh. És a dir, si tu pares, l'estrès es redueix.
I aleshores, la sofrologia també l'apliquem al feng shui i la forma, sí?
A veure,
aquest també ho integres, no? Perquè què, si entrem a parlar... Què és el feng shui?
El feng shui és un mètode per harmonitzar els espais. Es té en compte diferents paràmetres. En primer lloc, cal veure, abans de fer una visita, veure el plano. Jo, amb el plano de la casa, jo ja marco, faig un traçat, el que es diu el mapa Bawa, un mapa, mapa energètic. A mi m'agrada molt totes aquestes paraules que poden sonar
diferents,
estranyes o diferents... fer-me un llenguatge molt entenedor. Per mi és molt important parlar del mapa energètic.
El mapa energètic...
De l'espai.
De l'espai, partim d'ell des del planell de la casa, des del mapa de la casa?
Sí. Llavors, ja amb el planell, jo ja veig uns punts forts, uns punts febles. I llavors es xequegen a la primera visita.
Com pots detectar punts forts o punts febles en un planell Bawa, no? Com...
Mira, la principal és veure si és regular o no és regular. En principi, les cases s'haurien de fer regulars.
Què és una casa regular? Com ho podem entendre?
Són quadrades o rectangles.
Molt bé.
El quadrat o rectangle són formes estables. Uh-huh. Aquí ens anem també als patrons energètics de forma, de geometria harmònica. Llavors, què ha passat? Que ens hem desconnectat de la natura. Llavors, antigament totes les cases es feien rectangulars o quadrades. Però què ha passat? Que amb tots aquests anys, no, des de l'era industrial, ens vam anar desconnectant. Llavors, realment a mi em venen planos molt complicats. Molt irregulars.
I jo he arribat a veure un planell, permeta'm, que té una forma d'estrella, pues com un cristall d'aigua.
Bueno, doncs imagina't, puntes, sí, o sigui, l'energia no flueix igual que en un espai estable que et dona protecció, que ja té unes propietats per forma, no? L'efecte de la forma, l'efecte del simbolisme, l'efecte dels colors, és a dir, són eines que fins fa un temps es desconeixien, però que ja més fins i tot hi ha molts estudis que ja demostren els efectes dels colors, per exemple, no?
I si tornem a la forma, i els nostres oients diuen, val, jo tinc una casa que té una forma quadrada, té una forma que semblaria que, diguem-ne, és harmònica, a partir d'aquí, què puc fer?
Bueno, llavors, cal veure l'espai per veure com el té en aquell moment, perquè quan em truquen és perquè hi ha una incomoditat. Llavors, pot ser que a nivell interior no estigui harmònic, és a dir, hi hagi un excés d'algun element, no? Treballem amb els cinc elements de la natura, fusta, foc, terra, metall i aigua. A vegades són cases molt fredes. Llavors, en allà no hi ha harmonia. Cal compensar-ho. És el mateix que amb la sofrologia. Amb el feng shui harmonitzem a nivell d'espais, amb la sofrologia harmonitzem a nivell de la persona.
Ah, perquè si harmonitzem l'espai, però la persona no pot entrar en equilibri, treballes d'una manera holística.
Sí, jo de fet vaig començar amb el feng shui, a formar-me a nivell professional. Jo vaig estar molts anys primer treballant amb editorials pel recorregut de formació que tenia, no? Perquè vaig fer ciències de la comunicació, vaig estar molts anys amb editorials, fins que ja durant un temps vaig veure que molt perceptiva era molt perceptiva amb les oficines.
Podríem dir que quan entres a un espai ja notes si hi ha una energia que està alterada?
Qualsevol persona sensible ho nota. És a dir, jo, la gent que em truca és perquè no està bé en els seus espais. Llavors, el que passa que és posar coneixement per què no estem còmodes. És a dir, no és que jo tingui poders, no. Tothom som perceptius. El que passa que es pot desenvolupar més o desenvolupar menys.
Podríem dir de la gran importància de posar-hi consciència. Per exemple, mentre és un espai, dir, jo sé que aquest espai té aquest tipus d'energia, però no passa res perquè li poso la consciència i aleshores deixa de ser tan complexa. Estic en lo...
No.
No?
Està bé posar-hi consciència, però cal modificar el patró.
Uh-huh.
I modificar el patró vol dir que a vegades és interessant canviar el color, canviar la distribució. Hi ha distribucions que dificulten l'activitat.
Uh-huh.
Canviar... És a dir, està molt bé posar consciència, però també ha d'haver un canvi a nivell físic.
Sempre es poden fer cures, no? No ens podem trobar que els oients diuen, val, si a casa meva no estic bé, ara haig de marxar de casa? No.
No, mira, amb més de 10 anys que porto dedicant-m'hi, només m'ha passat en un cas. Sí que en un cas era un cas realment molt complicat i amb molta serenitat vaig dir, mira, intentem ajustar-ho mentre busqueu un altre lloc.
Uh-huh.
Però sobretot el que per mi és molt important és donar molta calma i molta serenitat. Si no, no estic fent bé la meva feina. Eh? Vull dir, surto molt de tot el que pot generar...
Caos.
Caos. Clar, si no, no fem bé la nostra feina. Els que ens dediquem a harmonitzar, sí, com sigui, no? Cadascú des de la seva...
Des de la seva visió, des de la seva aprenentatge, no?
Clar.
Quins colors podríem dir que són els més apropiats, els colors... Deuen haver-hi uns colors més estàndards per tenir a casa, no?
Mira, depèn de l'activitat que s'hi faci en cada espai. Per exemple, a l'habitació, al dormitori, adult, perquè no és el mateix un dormitori de nens que d'adults, doncs van molt bé els colors terra, terra suau, sempre de la gamma més suau, no? Perquè és un espai de recolliment, l'essència que hem d'anar a buscar és una essència més yin, energia yin de repòs. M'agrada molt parlar del yin i el yang com activitat i repòs.
Uh-huh.
Així s'entén molt bé.
Sí, exacte.
Però el yin-yang, què vol dir això? No? La gent ja se'n va un altre cop amb una terminologia que no coneix. Bueno, volem dir activitat i repòs. Si hem d'anar a dormir, el que necessitem és poca activació, colors terra, que ens donguin serenor, que ens donguin aquest contacte amb la terra de protecció. Sí que és veritat que depèn de la consulta. Jo treballo molt a mida, més enllà de les normes estàndards.
Establertes, no?
Mm. Llavors, a vegades sí que podem afegir un verd, però perquè per zona també ens va bé. El verd és un color també que va molt bé.
Podríem dir que aquí apliques la geocromateràpia, aquest mètode terapèutic?
Sí, també l'utilitzo, sí. Sí, sí.
La geocromoteràpia, estem parlant del color? Estem parlant de...
De geometria i de color.
Mm-hmm. La geometria, les cases, hem dit la importància de que tinguin una estructura bastant establerta com a quadrada, no? Què li recomanaries a aquests amics que tenen una casa en forma de cristall, com el cristall de l'aigua?
En primer lloc, que prenguin consciència de com estan realment.
Mm-hmm.
I a partir d'aquí faríem, no?
Faríem.
Sí, perquè hi ha gent que no és conscient de si està còmode o està... incòmode.
Li passa alguna cosa, però no sap què és, no?
Clar.
No sap si ve de dins o ve de fora.
Primer de tot, el que dic és prendre consciència del teu espai. Com estàs?
Doncs prendrem consciència del nostre espai. Continuarem parlant amb Astrid Izquierdo, que és una gran experta en com podem harmonitzar casa nostra, com podem estar millor, com podem descansar millor. Però abans connectarem amb l'espai de la doctora Luján Comas, amb la que avui parlarem de com poder tenir una autoestima sana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'espai de la doctora Luján Comas.
Estimats oients, avui la doctora Luján Comas ens parlarà de l'autoestima, allò que a mi m'agrada dir que ningú et pot fer sentir inferior sense el teu consentiment. Doctor Luján, com és? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Com ho podem fer per tenir una autoestima sana?
Bueno, en primer lloc, ja hem dit una altra setmana, que mai el problema està fora, sempre el problema està dins, però també a dins està la solució. Hem de saber que som éssers perfectes, divins, dins d'un món perfecte, dèiem també que no existeix la casualitat. Estem en un univers que, encara que ens sembli disharmònic, és harmònic, equilibrat i perfecte, encara que ens costi amb el nostre cervell veure-ho d'una altra manera. El nostre cos és increïble, funciona d'una meravella, però el nostre cos és el nostre vehicle que ens ha estat donat per fer allò que hem vingut a fer. I ens preguntem, què he vingut a fer? Perquè no ho trobem. I a vegades pensem que ens hem d'anar a Índia o que anar a Àfrica per fer coses especials.
Cercar fora, eh?
Sí, sí. No hem de fer res especial. Hem de viure a l'aquí i ara de la manera més conscient el que la vida ens dona cada dia. És de donar el millor nostre, és agrair el que tenim, és valorar-lo, és cuidar-lo, és desplegar totes aquelles qualitats que tenim, moltes vegades amagades, però que la vida ens anirà posant en situació de desplegar-les.
Podríem dir quines parts tòxiques externes, si em permet, ens podem trobar i com podem fer per cuidar la nostra autoestima, no? Suposo que potser el fet de la dependència emocional...
Sí.
Aquests inputs externs que a vegades...
Mira, quan un està a punt de morir-se, una de les coses que s'apenedeix és de no haver viscut, de no haver estat ell. O sigui, d'haver intentat ser el que els altres volien que jo fos. No. Tu ets únic. Mira que la teva impremta digital és única, però és que el teu cervell també és únic. I tu vens a intentar buscar qui ets per donar el millor teu, per fer sonar el teu instrument dins l'orquestra general. Hem de buscar la nostra coherència. El que no podem és fer una cosa si estem pensant que no ens agrada fer-lo o que no volem fer-la, perquè això ens crea un desassossec. La resposta, com hem dit altres dies, la té al cor. Hem de buscar què ens dona pau. Si el fer, el dir o el sentir no ens dona pau, no és la cosa correcta o no és el camí correcte.
El nostre cor és el baròmetre.
És el baròmetre. És el baròmetre. I hem d'intentar, hem dit, de viure a l'aquí i a l'ara de la millor manera possible. A vegades ens agradaria ser com tal persona, com tal actor, o com una persona que admirem i veure qualitats que en tenen i pensem que no les tenim. No és veritat. Si tu ets capaç de veure-la en una altra persona, és que la tens. I això és així per un fenomen que es diu ressonància.
La importància de tenir en compte aquesta dada, no?
Clar.
El que veiem en un altre també ho tenim nosaltres.
És que si no, no ho veuries. Tu imagina't quan Colom va anar a conquistar l'Amèrica, pues és que els nadius no van veure les naus perquè en la seva ment no existien. Llavors van poder desembarcar perquè no els van veure. Uh-huh. Quan tu veus una cosa és que ja està en tu, ja la coneixes, ja saps què. Llavors no és que estem imitant a ningú, sinó que estem descobrint que nosaltres també ho tenim. I és a fer aquest camí per donar el millor. Llavors, és repetir una i una altra vegada per crear aquest camí nou, per poder aquesta virtut o aquesta cosa que volem fer quedi anclada i gravada en el nostre cervell. I també és molt important, com hem dit en altres programes, observar-nos, observar els nostres pensaments i no voler ser cap altre.
Ser la nostra millor versió, no ser un esborrany, com
exacte.
Diuen.
Exacte. Tu te'n recordes del conte del petit ànec lleig, uh-huh. No? Ell volia ser...
Com els altres?
Com els altres, com la gallina, però resulta que no. ell és un ànec i pot volar. No, cadascú és diferent amb les seves virtuts.
I si connectes amb la teva essència i intentes ser la teva millor versió, aleshores pot ser exponencial.
Totalment.
Jo també convidaria els oients a fer un te amb ells mateixos, no? Estimar-te, valorar-te, perdonar-te, consentir-te, cuidar-te. Fem un te amb nosaltres mateixos?
M'apunto.
Fins la propera setmana. Fem un te, doctora.
Gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
La importància de l'autoestima, si has trit, no? Com poder cuidar-nos? Quines eines són les teves per poder cuidar la teva autoestima, que probablement en moments, també, com tot ser humà, està baixa, no?
Oh, i tant. Doncs fent sofrologia, practicant les tècniques.
Practicant les tècniques, doncs, abans d'acabar el programa no et deixarem marxar fins que no ens facis una petita tècnica perquè nosaltres la puguem practicar a casa, sí?
Doncs amb molt de gust.
Ai, gràcies. Com deia la pintora Frida Kahlo, no? Pies para que os quiero si tengo alas para volar. Ens oblidem de volar.
Sí, estem tan, no, tan arrelats i tan... Anem, com he dit abans, sí, no, amb tanta velocitat, tanta informació, que el fet de no parar, o sigui, et bloqueja.
Et bloqueja,
no,
aquesta
et deixa,
por,
no?
La por ens atura el camí, probablement.
Sí, la por és una conseqüència de l'excés de velocitat. Quan pares i et connectes amb la teva essència, la por desapareix.
Doncs hem de parar i connectar la nostra essència perquè desaparegui. No? Desaparegui aquesta por que realment l'únic que fa és bloquejar-nos, no?
Sí, i bé, jo en el cas de la sofrologia el que fa és canviar una actitud, no? Una actitud que pot ser negativa quan comences a practicar. És igual, sigui sofrologia, sigui meditació, sigui amb estones de parar, interioritzar, el que et dona és aquella pau i aquell equilibri per poder seguir endavant amb una actitud molt més positiva. No?
Comencem per parar uns minutets i ser observadors de tot el que ens envolta. A mi m'agrada a vegades dir que la vida és com un gran teatre, no? Que passen diferents seqüències, tot està en moviment, però no deixa de ser divertit a vegades quan et pares i observes. I observes i no perds la fe per poder avançar.
Així és.
Si t'haguessis de definir, fem ara un petit viatget en el teu interior, si t'haguessis de definir en tres paraules, quines serien?
Sensible.
Sí. Sensible?
Sí, sensible, perceptiva, amorosa.
Sents que els familiars, que el teu entorn, que els amics et veuen així?
Sí, de fet, sempre hi ha gent a casa i la gent no vol marxar de casa meva.
Ostres, això és molt bona senyal.
I sobretot, bueno, amb les formacions de sofrologia, amb les tècniques, bueno, la teva veu, la teva... O sigui, la gent...
Això és un regal de la vida, eh?
És fer les coses amb amor. Des de la fe, amb amor, i connectar amb aquesta part que jo espero que cada dia més gent, no?, visqui així.
De totes maneres, però, potser has tingut alguna vegada la necessitat de desconnectar d'aquest món en el que vivim.
Sí, no? No, sí, i a més jo necessito recollir-me i estar sola i fer els meus moments de KitKat, que dic, no? Sí, perquè a més jo és quan em recarrego també, no?
Tens algun llibre amic aquell de que recorres quan necessites alimentar l'ànima?
Mira, m'agrada molt el del Hermann Hesse, El caminant. És deliciós. Després recomano un també que em vaig llegir fa un parell d'estius, que també me'l vaig llegint, que és El metge d'Atenes, de la Teresa Pous. Deliciós. Sí, en tinc diversos.
Depèn de com està...
Depèn de com... Sí, sí.
De quina pel·lícula t'agradaria ser la protagonista?
Ui. No ho sé, ara mateix.
No? De la teva vida, potser, no?
Sí.
A vegades quan ens costa...
De la meva vida, sí.
A vegades quan ens costa trobar en punts de referent, no? Diu, no, és que estic on vull estar. Podria la pregunta, estàs on vols estar en aquest moment?
En aquests moments estic on vull estar.
Fa molts anys que t'ha costat molt estar on estàs?
M'ha costat perquè no ha sigut senzill dedicar-me al que em dedico. Porto molts anys... I vaig començar en un moment on la gent no es plantejava res. Llavors, sí, ha sigut un esforç. I ara, en aquests moments, estic on vull estar. Vull ser la protagonista de la meva vida.
Mira, ja tenim el titular.
Sí.
Què podíem tirar 5 anys enrere, 10 anys enrere, quan Astrid Izquierdo diu estic on vull estar, sento que aquest és el meu lloc, perquè probablement els nostres amics del viure diran tot això és molt bonic, tot això que expliquen, però a mi em costa molt trobar el meu camí. Hi ha molta gent que diu, no ho entenc, no trobo el meu camí de vida, estic desorientat, no? Probablement tu també ho vas sentir en algun moment de la teva vida.
I tant, he patit moltes crisis a nivell existencial, és a dir, jo quan estava pues, treballant amb editorials, que vaig estar més de 10 anys, doncs hi havia allà el típic neguit de dir, ostres, jo això no em veig tota la vida seguint aquí, no? Amb aquests objectius, aquests... I sí.
Però i què vas fer per sortir-ne?
Armar-me de valor, perquè estava ben considerada, tenia molta empatia amb els companys, amb els jefes, i armar-me de valor perquè, bueno, aparentment era una vida amb una bona feina, amb uns cotxe d'empresa, totes les...
Qualsevol somni, no?, d'estabilitat, podríem dir-ne, no?
Clar, però jo a nivell de sentit de vida em sentia cada vegada més buida. I llavors, doncs, bueno, armar-me de valor, i no va ser gens fàcil, perquè, de fet, va ser el començament d'una recerca. I d'això t'estic parlant, doncs, de fa més de 10 anys, ja.
Vas plorar gaire?
Sí, vaig plorar perquè em sentia molt incompresa. En aquella època encara no havia passat la crisi, la famosa crisi on la gent també s'ha de recol·locar. Era un moment que, clar, una bombolla, no? Llavors...
Que bonic, no?, per això poder parlar del punt de dir és que havia moments que no podia, però me n'hem sortit, perquè tenia clar cap a on em volia anar dirigint, o ho anava descobrint en el camí. Ho tenies clar des de l'inici o vas anar descobrint el camí a mesura que anaves fent pas a pas?
Jo tenia clar que volia formar-me en Feng Shui i formar-me molt bé, perquè m'hi volia dedicar. Llavors, per la trajectòria que tenim, no?, doncs, de vida, tenia clar que volia ser fer-ho amb rigor i bé. Llavors, això tenia clar. Ara, arribar avui amb aquesta serenor, aquesta satisfacció, doncs ha costat, clar.
El com sí, no sí. El sabies.
El com no el sabia. Bueno, vaig anar buscant i trobant aquelles persones que em van anar obrint el camí.
Si jo et dic unes paraules, em dius a veure on et transporten, sí?
Mm-hmm.
Una mirada.
La del meu fill.
Una melodia.
És una melodia molt íntima que va composar la meva parella, el Jordi, quan es va morir la meva gosseta, la nostra gossa, la Kissa.
Un tacte.
Ai, la pell del meu fill.
Una olor.
La banda.
Un paisatge.
El mar.
Un color.
El blau turquesa i el taronja.
Hi ha un sentit aquí.
Sí. Geocromoteràpia.
Què és per tu l'amor?
L'amor. L'amor és tot. És el meu sentit de vida. És fer les coses amb amor. Canvia completament.
Què creus que hi ha després de la mort?
Una transcendència. Seguim.
Quin missatge els hi donaries als joves que comencen ara el seu camí de vida, no? com a éssers adults, i probablement ens estan escoltant i diran sí, però... Que no ho acabin d'entendre, no? Perquè es poden sentir identificats, però alhora poden dir sí, però la vida... No, la vida és molt bonica, però alhora és complexa, i de quina manera podíem donar-los alguna eina de com trobar el seu centre, no?
Que intentin ser autèntics. Intentin ser ells, que no escoltin massa, que no es deixin portar per les opinions dels altres.
Que no deixin de ser ells mateixos.
Exacte, sí.
Estem arribant al final del programa, Astrid, i m'agradaria preguntar-te quin creus que és per tu el sentit de l'existència?
Doncs viure des de l'essència, estar connectat amb tu mateix.
I per tu viure des de l'essència, què és per Astrid Izquierdo viure des de l'essència?
Doncs ser autèntic, ser natural, mostrar-te tal com ets.
Hi ha alguna persona de referent a la teva vida amb la que diguis ha estat el meu puntal?
N'hi ha diversos, des de professors de la universitat, en concret Richard Wakefield, que va ser el meu professor de creativitat, i sempre he anat tenint connexió amb ell. Els meus avis van ser un puntal, la meva família, els meus pares.
Tu neixes molt amb tot el que és el teu entorn, empatitzes molt, necessites molt de tota la gent que t'envolta per anar-te nodrint el dia a dia, no? Ets una persona de compartir, no? D'obrir-te, de donar, sí, més de quedar-te tancada, com és el que estem veient aquí al programa, no?
Sí, de poder... m'agrada compartir. La meva parella també ha sigut un gran mestre per mi, no? És el reflex aquest, no? Que et fa ser millor persona.
Sent realment que aquí hem vingut a aprendre.
I tant. Estem aprenent sempre, cada dia.
Puc preguntar el teu màxim aprenentatge?
Connectar amb tu mateix. El trobar aquest espai interior silenciós que et fa viure de forma serena i amb convicció.
Un somni a dia d'avui?
Doncs... seguir com estic, realment, i intentar que el món sigui millor, sigui més harmònic. Crec fermament en que aquesta societat necessita recuperar la sensibilitat, la interiorització, la reflexió, i per això em dedico el que em dedico.
Sents que estem bastant perduts, no? Moltes vegades anem com orientats per un parell de persones que ens porten amb un lideratge determinat i nosaltres anem al darrere sense ni tan sols pensar, no? Moltes vegades?
Sí. Sí, sí, és el que deia, no? És aquest accés de velocitat. Llavors, doncs, bueno, potser el meu somni és intentar que no hi hagi tanta velocitat en el món, no només en mi, sinó que cada vegada siguem més, no?, els que ens aturem i reflexionem i visquem amb una serenitat que et mires i amb aquelles mirades, no?
Que hi ha... de connexió, que no calen paraules.
Que no calen paraules, exacte.
Et convido a que més endavant estiguis aquí amb nosaltres com a col·laboradora, portaràs eines, podràs compartir totes aquestes eines del Feng Shui, de la sofrologia, perquè els nostres oients puguin anar-ho practicant a casa seva. I m'agradaria acabar el programa del dia avui, si m'ho permets, amb el que ens has promès, fer una petita pràctica.
Encantada. Bé, senzillament, les persones que ho puguin estar sentint, si poden seure un moment, relaxadament. Es tracta d'una posició còmoda, esquena recta, mans sobre les cames i tanquem els ulls. I amb els ulls tancats, el cos fluix i la respiració lliure i tranquil·la, comencem afluixant la nostra cara i el nostre cap suaument. Afluixem el front, les parpelles, les galtes, la mandíbula i la llengua, suaument. Afluixem el coll i el clatell, suaument. Ara prenem atenció dels nostres braços, espatlles, mans, dits de les mans, afluixant-se una mica més. Afluixem ara tot el nostre tòrax per dins i la nostra esquena, de dalt a baix, suaument. Amb cada respiració, afluixem una mica més tots els músculs de la nostra esquena. Sensació de profund benestar, de pau, de tranquil·litat. Afluixem ara el nostre abdomen i la nostra respiració. I afluixem les nostres cames.
Moltíssimes gràcies, Astrid. Aquí tenim unes eines per començar a relaxar el nostre cos. No queda aquí. Ajornem a que més endavant vinguis a fer-nos els teus tastets en sofrologia i en Feng Shui perquè cada dia puguem estar una miqueta millor. Moltes gràcies per conversar amb nosaltres, per tot el que ens has ofert avui i per compartir el teu sentit de vida i de l'existència.
Gràcies a vosaltres, serà un plaer.
Fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Com diu el col·laborador del programa El Xerpa Espiritual, Daniel Gavarró, comprenguem la realitat i actuem sàviament. No lluitem contra ella. Donem pas, estimats oients, a la seva secció. A veure de què ens parlarà avui?
L'espai de Daniel Gavarró, Xerpa Espiritual.
Estimat Daniel, benvingut. Avui ens parlaràs d'una creença que m'encanta.
Ah, quina, quina?
Si no t'agrada el que sents, canvia-ho.
Uau!
Que difícil, eh?
Sí, però aquesta és una creença que és falsa. Que és falsa, és falsa. Però la gran majoria de la gent lluita per com si fos certa. Llavors, què passa quan tu lluites amb una cosa que és falsa? Que no pots canviar-la mai. És com si... és com si jo et digués que mira, que... Jo que sé que el problema... Tens un cotxe i resulta que no tens benzina i jo et dic, saps què et passa? Que li falta aire a la roda. Ja li pots posar aire a la roda, que no engegarà mai perquè el que li falta és benzina, si va ser en la direcció equivocada. Hi ha una direcció equivocada que és creure que jo he de canviar el que sento. No, tu no has de canviar el que sents perquè el que sents és la conseqüència del que estàs pensant.
O el que sents és el que tu estàs... una projecció del que tens davant i que probablement no t'agrada. Aleshores, és que jo penso...
Si és una projecció, també és un judici mental d'algú que has pensat, això no hauria de ser. Això hauria de ser així.
O això m'incomoda sentir-ho d'aquesta manera.
Perquè l'hauria de sentir d'aquesta altra manera.
I aleshores, davant d'això, què fem?
Adonar-me'n... Perdó, perdó.
No, dic als oients que val, si moltes vegades em trobo que sento d'una manera determinada que no vull, però que si realment actuo davant el que jo sento, la liem.
Oh, claro!
Aleshores, davant d'això... Però també m'agrada comentar la importància de com arribem a somatitzar les nostres emocions amb malalties. Per favor, prenguem molta consciència d'escoltar-nos què sento, com visc, atrevir-nos, dialogar, comunicar. I davant de tot, estimar-nos. Perquè si nosaltres no estem bé, d'aquí un any estarem pitjor.
I tant que sí. I tu preguntes què he de fer amb aquesta emoció.
Què he de fer amb aquesta emoció, Daniel?
Abraçar-la. No negar-la, no dir-li no hauries d'estar aquí, perquè tot el que està aquí està aquí. I si està aquí és que té una funció. L'abraço i et dic, què fas, estimada tristesa? Què fas, estimada ràbia? Vigila que dic, què fas? Abraçar-la. Per tant, l'escolto, l'abraço i l'escolto. I busco el seu origen. I el seu origen sempre és... Això no hauria de succeir. Sempre és una visió del món en el que jo crec que sóc Déu, gras o error, en el que jo crec que sóc Déu i he decidit com el món ha de ser. I quan el món no és com jo vull, llavors surten emocions, entre cometes, negatives. No són negatives, són desagradables. Les abraço, les escolto i me n'adono de la meva idea. El món hauria de ser així. Però si el món no és així... Qui està equivocat, el món o jo? Jo. Jo estic equivocat. Llavors intento veure, d'acord, si jo estic equivocat, quina és la realitat. Per exemple, hi ha gent que està molt enfadada perquè la gent no hauria de mentir. I els han mentit. Bueno, jo és que visc a Lleida, saps?
Sí.
I a Lleida la gent menteix. Ara jo no ho sé si a Mataró o no. Si tu vius a Mataró i estàs molt enfadada perquè la gent no hauria de mentir, tu mira al teu voltant. A Mataró no es menteix? No menteix ningú a Mataró?
Ningú menteix a Mataró, per favor.
Ni a Girona, ni a Tarragona, ni a Badalona, ni a Santa Coloma, de Farners. I que no? Clar que sí. Per tant, has de canviar la idea errònia que et porta al patiment. Això és el fonamental. I has de dir, la gent menteix. I sóc jo que he de ser prudent i deixar de ser cretí per creure el que no és cert. I aquí m'ubica la responsabilitat en un altre lloc. Aquesta tristesa, aquesta ràbia per haver estat enganyat, entre cometes, m'ubica, sóc jo que sóc un cretí, sóc jo que sóc una cretina, sóc jo que dono crèdit, que és el significat de cretí, als que no diuen coses certes. Per tant, La gent té dret a mentir, de fet ho fa, i jo tinc dret a creure uns i a no creure uns altres. I això canvia el que estic sentint, perquè de cap i volta dono per més.
Ho accepto.
Ho accepto.
I ho abraço, com bé dius.
Ho abraço i ho escolto. La funció dels sentiments no és relacionar-me amb els altres des del que sento. És descobrir quina creença tinc al meu cap per desmuntar-la. Quan la desmunto, els meus sentiments canvien.
I flueixen d'una altra manera.
Absolutament. Absolutament.
Quina frase, quina reprogramació mental podríem utilitzar amb la quarta creença?
Mira, jo crec que podríem fer alguna cosa de l'estil de gràcies a aquest sentiment estic descobrint els meus errors. Per exemple, però convido que les persones busquin quin és el regal que t'estan donant els sentiments. Però jo proposo aquesta, el llibre en dic un altre, Gràcies a aquests sentiments que són desagradables, puc descobrir les meves mentides.
L'origen dels teus sentiments està en els teus pensaments.
Efectivament. Allò que pensis implicarà un sentiment. I tal com sentis, així actuaràs. Així que vigila com penses. Si penses que la gent és dolenta, voldràs agradir-la. Vigila el que penses.
Doncs amb aquesta frase acabem la píndola d'avui. Vigila el que penses, és allò que deia, no? Como vigila lo que pides que se te puede conceder, que
I
deien
tant.
Els nostres avis.
I tant.
Aleshores, tinguem en ment què projectem, què visualitzem, què veiem, quin món volem. Deixem fora la violència i anem des de l'amor, des del sentir i des del respecte. Fins la propera setmana, Daniel.
Ens veiem la propera setmana. Gràcies, Glòria.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
I ara tindrem la secció de Jordi Torres amb Connecta't. Teniu preparat el vostre paper i llapis? Per anar escrivint les coses de que probablement el Jordi avui us dirà de que comencem a triure, comencem a buidar allò que hem de deixar anar. Tots preparats? Connecta't. Jordi Torres, benvingut al Viure des de l'essència, una setmana més. Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Bueno, sabies que els oients em diuen, escolta'm, Glòria, no està tan malament això d'escriure en un paper el que no t'agrada de l'altre, perquè en el fons, bueno, doncs mira, també et coneixes una miqueta més, no?
Sí.
Inclús li poses un puntet més de sentit de l'humor a la vida que ens en falta, ens prenem les coses massa en sèrio.
I tant que
sí. I tots fem les coses el millor que sabem.
Sí, per suposat.
Avui de què ens parlarà, Jordi, no? Perquè... El canvi, parlem de la por al canvi.
Uh-huh. Sí, bueno, el canvi... sempre estem acostumats a canviar pels demés, no per nosaltres mateixos. Llavors, quan nosaltres canviem sempre pels demés, aquesta acció no funciona mai.
Perquè no parteix de nosaltres.
Correcte. Perquè no té un benefici propi per nosaltres mateixos, sinó que té el benefici pels demés. Llavors, estaria bé, a través de l'escriure...
Bueno, permeta'm una cosa. Sí? No té benefici per nosaltres, té benefici pels demés, però també alhora és una comoditat nostra. Perquè, clar, el més senzill és, és que jo canvio per l'altre, però tu ets responsable i tu tries... Perquè, clar, també és còmode el fet de dir és que jo no volia fer-ho.
Uh-huh.
I probablement els diuen, ah, sí, però clar, jo no volia fer-ho, però m'han obligat. No, no podem passar per aquí, eh?
Ja. Yeah. Bueno, el més fàcil a la vida... Bueno, el més fàcil. El principi que nosaltres tenim sempre és canviar els demés, no a nosaltres mateixos.
Això portem d'origen.
Exacte. Llavors, el que tindríem que veure és el que volem canviar dels demés és el que tindríem que canviar amb nosaltres mateixos.
Tornem al mirall. És que la vida és sorprenent, no?
Sí.
Ens parla constantment.
Exacte.
Aleshores, com podríem aplicar aquest exercici?
Doncs aquest exercici estaria bé d'apuntar amb un paper, com estem fent sempre.
Sí, que ja tenim preparat.
Pues, tot el que volem canviar a la nostra vida, no? I fer-nos la pregunta que si realment tot això que volem canviar és per nosaltres mateixos, amb un benefici propi per nosaltres mateixos, o aquesta acció la fem... Per canviar a cosa dels demés, no? Perquè vull, jo què sé, pues, jo vull canviar això perquè això beneficiarà els meus fills, no? Lo típic d'un pare o d'una mare. I la gran majoria de les vegades et dones compte que no beneficia el fill, sinó que és tot el contrari.
Tots estem aprenent.
Correcte.
Aleshores, com ho podem gestionar? Comencem a notar en un paperet com podem, què volem canviar a la nostra vida?
Correcte. Què volem canviar? I llavors fer-nos l'altra pregunta, si realment aquest canvi que nosaltres volem fer és per nosaltres mateixos, amb una decisió nostra pròpia, o bé influenciada per gent de fora i és amb un benefici de gent de fora, diguéssim.
Podríem dir també que quan ens atrevim a canviar des de nosaltres mateixos, ens equivoquem o no, perquè no sabem qui en sabe el que diu, lo que és bueno o mal, no? Uh-huh. Si més no, parteix d'un mateix la decisió. Uh-huh. I quan parteix la decisió des d'un, la solució també a la llarga acaba venint des d'un mateix, no? Probablement.
Sí, el que passa que, com que nosaltres estem creats de creències, quan nosaltres volem canviar una creència, sempre la volem canviar des de la nostra percepció. Uh-huh. Llavors és una mica complicat canviar una creència des de la nostra mateixa creència. Llavors per això hem de deixar una mica que ens vingui la solució. Perquè si tu intentes canviar des de la teva creència, és una mica complicat.
Una mica.
Perquè sempre esperes un resultat determinat.
Costa una mica de lligar-ho, no? Potser.
Sí.
Aleshores, podríem dir que tot és més senzill. Hem de trobar una fórmula d'avançar en el camí de la vida sense que tot sigui tan complicat, no? De buscar que les coses són... la vida ens parla, mirar, avançar, treballar i actuar des del nostre pensament i la nostra actitud, no? Sempre pensant què és el que volem fer i responsabilitzant-nos de la nostra pròpia vida.
Exacte.
En el fons vivim en comunitat i entre tots hem de sumar i ens hem d'acabar entenent.
Sí, sí, per suposat.
Aleshores, una vegada tenim aquest paperet, amb el, buscant, cercant el canvi, t'has trobat amb alguna situació en els teus cursos, no?, que la gent digués, Jordi, la meva vida ha fet un gir impressionant. No m'ho hagués imaginat mai.
Sí, perquè quan tu, la gent que ve als meus cursos, vol canviar, perquè vol canviar, perquè s'ha fet preguntes que no s'havia fet mai a la seva vida, no li agrada la seva vida, hi ha punts que no amb el matrimoni, amb el seu treball, etc. Pues llavors, i es comença a conèixer, els canvis són al moment. El que passa que a vegades els volem veure o no volem veure. Tot va en funció de lo que tu vulguis veure. Perquè tu la solució sempre està al teu voltant, però si no la vols veure, no la veuràs mai, la solució.
Podríem dir també que és important no responsabilitzar, és important fer èmfasi en això, no? O sigui, viure des de l'essència és, el poder és dins teu, no responsabilitzis a l'altre, agafa tu les regnes de la teva vida i a partir d'aquí vés avançant, des de l'amor i el respecte, no?
Correcte. Bueno, de fet, els judicis que tu tens vers les altres persones són el que realment tindries tu que aplicar. Per exemple, si moltes vegades alguna feina que tu ha de fer una altra persona per tu i no la fa, i tu et queixes de que aquella persona no ha fet aquella determinada feina. Però si tu ets conscient i ets franc amb tu mateix, mira a veure si realment aquesta feina la tenies que fer tu.
Perfecte, doncs aquí ho deixem, no? El fet de que deixem de responsabilitzar fora, mirem-nos a nosaltres mateixos i anem avançant en aquest camí que a vegades és una miqueta dur, però també és apassionant.
Molt bé.
Fins la propera setmana, Jordi.
Fins la propera, gràcies.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
El color com a consciència. Avui, Eva Xiqués ens parlarà del color i la seva vibració, com ens arriba a afectar el nostre cos, el nostre organisme. Sí, ara a la secció d'Eva Xiqués. Amics del viure, avui estrenem secció, el color com a consciència. I ens acompanya l'estimada amiga Eva Maria Xiqués. Ella és consultora i professora del color en l'aura de la persona i del ser. Va estudiar a l'Acadèmia Internacional del Color, Asia Art, Anglaterra, des de fa més de 11 anys. I dirigeix des de la seva essència al centre Richiqués, a Barcelona. Eva Maria Xiqués, benvinguda al Viure.
Hola, hola a tots. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Estem molt contents que estiguis aquí amb nosaltres. De fet, anirem descobrint setmana rere setmana que el color hi ha una gamma, hi ha una paleta molt àmplia, que les coses no van del blanc al negre, no?
I tant.
Què et va portar a estudiar en profunditat els colors?
La vida és en color, és l'essència de la vida. La vida no és en blanc i negre. Llavors, quan jo vaig descobrir que darrere dels colors hi havia tot un món per aprendre a poder equilibrar-nos va ser molt màgic per mi.
Per poder anar equilibrant, estàs parlant de la teva pròpia vida personal, també. Vas Exacte. Començar experimentant-ho des de tu mateixa, no?
Exactament. Jo, com a molts terapeutes, vaig tenir una gran crisi personal. Ara ja fa més de 15 anys, quan vaig tenir el meu fill. Vaig patir una depressió postpart bastant severa, perquè vaig tenir un embaràs molt complicat i un part molt complicat. I vaig estar 5 anys que no acabava de trobar... Vaig anar a metges, psicòlegs, psiquiàtrics, però no acabava de trobar el meu centre. Uh-huh. I un bon dia, a l'Arc de Sant Martí, demanant ajuda a Déu...
Sempre des de la fe.
Des de la fe. Se'm va aparèixer a l'Arc de Sant Martí i al cap d'una setmana vaig conèixer el que és la teràpia que jo desenvolupo, que és Aurasoma, i a partir d'aquí vaig començar a créixer i a equilibrar-me.
Mm. Com ens poden arribar a afectar els colors a la nostra vida?
Els colors ens afecten per tot. És a dir, si pintem una habitació per dormir, no la pintarem vermella, perquè el llenguatge popular sap que el vermell és el color de l'energia. Però si tenim set i cansanci, ens menjarem una síndria ben vermella.
Perquè ens aporti energia.
Perquè ens aporti energia. No només dels nutrients que aporta aquest aliment, sinó també del color. Perquè nosaltres som llum, som éssers de llum, i la llum es descomposa en colors.
O sigui, dins del blanc hi ha tota la gamma de colors.
Dins de la llum, dins de la llum.
De la claror de la llum.
Ah, exactament.
Quin valor terapèutic poden tenir els colors, no? Com ho podíem aplicar?
Gràcies al llenguatge del color, al llenguatge de les signatures, sabem que cada color té una longitud d'ona, uh-huh. i aquestes longituds d'ona ens afecten. Llavors, hi ha determinades plantes i determinats cristalls i gemmes que tenen aquestes freqüències. I llavors, terapèuticament, nosaltres a través d'Aurasoma, que són uns potets de vidres que contenen tot això, essències, plantes, gemmes liquades, el que fem és, del que la persona ens tria, com un mirall d'ànima, amb tots els potets que tenim allà, assessorem d'una manera no intrusiva, autoselectiva, perquè cadascú tria els colors que és, quins colors li van bé a cada persona.
Podríem dir que el color que triem dins d'una gamma molt àmplia, no? Quants colors hi ha a l'Aurasoma, en la teràpia del color?
En l'espectre, si fas en una casa de pintures i tries
a la
paleta de colors, n'hi ha moltíssims. Però tot neix de la llum, que són tres colors primaris, i d'aquests hi ha els secundaris, els terciaris, quaternaris, i és infinit.
I aquí ens aniríem extenent.
Ens aniríem extenent.
Dels colors ens aniràs parlant cada programa. La propera setmana, perquè avui si entrem no ens donarà temps, però sí que podríem dir del color que parlem la propera setmana.
Podríem parlar dels dos primaris més importants, que són el blau i el groc.
Aleshores, parlem de com el blau i el groc ens poden afectar o poden acompanyar-nos en la nostra vida.
O ens poden ajudar.
De manera vibracional.
Ah, exactament.
Un consell per acabar el programa d'avui, Eva, pels nostres oients?
Contemplar sempre que pugueu la llum per arreu, perquè la llum a cada hora del dia vibra diferent, i també si teniu ocasió l'Arc de Sant Martí.
Doncs...
que és la promesa, amb allò de l'Arca de Noé, no? que Déu no tornaria mai a destruir el món.
Doncs amb l'Arc de Sant Martí, amb els colors, amb la vida, amb la llum i amb les ganes de viure, tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies,
Fins
Eva.
Molt aviat.
Fins la propera setmana amb el blau i el groc.
D'acord.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, doncs això és tot per avui. Vull acabar, però, amb una frase que diu el següent. Quan més amor pots oferir, més amor rebràs a canvi. Fins la propera setmana. Gràcies per tot.
els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Uns segons i seran les 6 de la tarda. Comencem el repàs habitual de cada hora a l'actualitat.